teva agenda. 639 47 67 01.
Planeta Prat.
Vinga, doncs comencem el nostre espai de seguretat ciutadana. Avui ens acompanya el Víctor Corbatón des de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de Mossos d'Esquadra del Prat. Què tal, Víctor? Com estàs?
Molt bon dia, Isa.
Benvingut.
Gràcies.
I anem fent aquest repàs una miqueta de consells bàsics, però que es continuen donant. Avui ens centrarem en aquests consells també quan portem vehicle, quan fem un viatge, no?
Sí, perquè és molt important. Aquests petits consells que podem agafar o fer a l'hora d'iniciar aquest viatge, pues em pot ajudar després si en el cas de patir algun accident o en el cas de patir o evitar tenir un accident.
Clar, no sé si això es dona més en cotxes una mica més antics, no? Que ara ens anem canviant ja entre la zona de baixes emissions i que és veritat que els cotxes ara ja estan una mica millor, no? O això hauria de ser.
Sí, els cotxes estan millor, però encara nosaltres no tenim clar alguns aspectes de la seguretat que ens poden ajudar, no? I que crec que va bé fer aquest recordatori per posar en coneixement, no, de tothom aquest petit consell que ens poden ajudar moltíssim.
Mm-hmm. Quines coses hem de tenir en compte a l'hora de sortir a fer un viatge?
Primer de tot, a l'estat del vehicle. Com es troba el nostre vehicle. Moltes vegades, només pensant en que el nostre vehicle passa la ITV, pues, ja està tot perfecte. Pues, encara hi ha això, hem de prendre altres mesures i altres prevencions, no? A l'hora de muntar, en el moment que es muntem en el cotxe, no? Primer de tot, mirem els retrovisors. És una cosa molt bàsica, però a vegades que compartim vehicle, sí, amb altres familiars, no? I pues, s'asseu una altra persona en el seient i modifica, no? Els retrovisors, el seient, l'alçada del volant, no? Pues, fer una primera mirada, no? I posar totes les peces al seu lloc, no? El seient al seu lloc, els retrovisors al seu lloc, pues això ens ajuda a tenir una millor visió, no? A l'hora de conduir. També mirar l'estat dels pneumàtics, no? Que és una cosa també molt bàsica, però que també anem deixant en el temps, no? De mirar a veure si porta la pressió adequada, si amb el temps s'han desinflat, no, aquests pneumàtics, pues, també és un bon consell. Mirar l'oli, la bateria, no? La bateria és molt important perquè molts d'aquests vehicles nous que tenen molts estris de seguretat, quan queda sense bateria es bloqueja el volant, no? I deixa de funcionar la direcció assistida, amb el que pot comportar si estàs conduint i et queda sense bateria, no? Que la dificultat per moure el vehicle sigui més gran.
Ostres, és veritat que a vegades no som conscients de la quantitat d'avaries que es donen fins que no fas un viatge i realment et trobes moltíssims vehicles al voral. I moltes vegades, a vegades és per accident, però moltes vegades és per avaria.
Correcte. Si tu, jo cada dia faig aproximadament 30 minuts de vehicle fins a la feina, no? Mm-hmm. I quasi cada dia em trobo un vehicle, clar, avariat al voral, no? De la carretera. Pues, si això passa en un dia de molta afluència de vehicles, pot passar que hi hagi un accident, no? per culpa d'aquestes averies.
És quan es complica. Quins altres punts hem de tenir en compte?
Les llums del vehicle, que estiguin correctes, que a l'alçada que estigui bé, no deixar que anar amb una una bombilla que estigui fosa, no? Moltes vegades tenim una bombilla i la anem deixant passant fins que ens trobem que ja no tenim les dues, i això són coses que...
És il·legal circular només amb una llum?
Sí.
El que és veritat és que a vegades no te n'adones fins que no veus el teu reflex en el cotxe de davant, no? O que estàs aparcant i dius, ostres, per aquí aquesta llum no m'acaba de funcionar.
Sí, notes que alguna cosa falta o que no té la mateixa força, no, la llum, i te n'adones, no? Però per això s'ha d'anar fent una revisió periòdicament, no? Per veure que tot això funciona bé.
Clar, és veritat que no costa tant mirar-ho, no? Abans d'entrar, però que de normal no ho mirem.
Perdre 5 minuts cada mes o cada dos mesos quan anem a rentar el cotxe o quan anem a fer una altra cosa tampoc ens suposa gaire esforç, no? I són consells bàsics, no?, que es dona molta seguretat a l'hora d'anar amb el vehicle. També hem de recordar els límits de velocitat, no? Sobretot aquí a via interurbana. Això va canviar, no? Estem parlant de 20 km/h en aquests carrers que són a un nivell, no? Amb aquesta pacificació del Prat, cada cop ens trobem més carrers d'aquesta manera, no? De que comparteixen la mateixa espai vianants i vehicles, no? Pues s'ha de recordar que en aquestes vies només al màxim són 20 km/h, no? Uh-huh. 30 a les vies que són d'un sol carril i 50 en aquestes vies que són dos carrils per sentit, no?
Perfecte.
Això va baixar fa uns anys i això encara a la gent li costa una mica, no? Acostumat a aquests 50 que eren antigament. Ara s'ha de recordar que si la via és d'un carril només s'ha d'anar a 30.
Heu notat, no?, que encara per aquí ens costa baixar la velocitat.
Sí,
potser sí que és veritat que quan tenim els avisadors, no?, et fan adonar-te de quina velocitat vas i realment sí que baixar, no?, però veiem cotxes que continuen amb el de 50 i inclús més, no?
Sí, i per això és important, no?, fer aquest recordatori. Al final estem posant en risc, no?, les vides d'altres persones. Uh-huh. Amb aquestes altres velocitats en espais que no poden anar. També un altre aspecte molt important a l'hora de quan fem un viatge és l'equipament, no? Els paquets i les maletes, com les portem ficades, no? Hem de recordar que tots els objectes en cas d'accident, no?, en cas d'una frenada brusca, el seu pes incrementa en 60 vegades. O sigui, el seu pes es multiplica per 60. Què vol dir això? Un simple mòbil que deixem al costat, no?, o al seient del costat o a la part de davantera del vehicle, pues aquest pes, que a millor són 200 grams, es multiplica per 60. Amb el que significa un impacte directe d'aquest objecte en cas de frenada, no? Per això és molt important portar tot l'equipatge ben fixa. Uh-huh. Que no hi hagi aquesta possibilitat de passar del maleter a la part on estan els passatgers, no? Moltes vegades portem tantes coses si anem de viatge, no?, que fins i tot traiem la part de sobre, no?, del maleter per incrementar una mica més a l'espai, no? Pues pensem això, no?, que aquests objectes i aquest pes en cas d'accident es multiplica per 60, amb el que vol dir que si surt una maleta cap endavant o una bossa, aquest pes es multiplica per 60. I el risc que poden tenir els conductors per a l'impacte d'aquests objectes amb les persones.
Pel que fa a les bicicletes, que a vegades les transportem una mica com podem, com és la forma millor de transportar una bici?
Hem de pensar que la càrrega del vehicle no pot passar el 10% de l'espai del seu vehicle. Val? 10% si és divisible, 15% si és indivisible, no? En tema de bicicletes és important portar aquests portabicicletes, no? Que estan homologats, no?, per poder portar aquesta bicicleta.
Perquè portar-la dins, com tu deies, amb lo dels seients cap a dalt i intentes allà entrar-la com pots...
La càrrega no pot invair a l'espai dels passatgers. Aquesta seria la norma i la norma de seguretat. Uh-huh. A l'espai no. Encara que a vegades per impossibilitat de tenir aquest portabicicletes ho portem d'aquesta manera, seria un, o sigui, seria insegur, no, portar-lo d'aquesta manera.
Uh-huh. Pel que fa als animals, també és veritat que en els últims anys i en la nostra secció dels animals de companyia estem aprenent que el millor per pel propi animal és anar dins d'un transportí, però és veritat que durant molts anys els hem vist a tot arreu, hem vist gossos per la finestra, bueno, hi havia una laxitud diferent. Ara mateix, quina és també la normativa de portar un gos al cotxe?
Va, seria aquesta, no? Al final s'hauria de ser una part fixa, o sigui, que estigui lligat d'alguna manera, no? Perquè en cas d'accident, pues, passaria el mateix. El seu pes multiplicat per 60 voltant pel cotxe. S'hauria de portar, pues, això en una forma de transportí lligat, que estigui segur.
També per ell, no?
També per la seguretat del propi animal.
Uh-huh. Què més hem de tenir en compte a l'hora de viatjar?
També hem de tenir en compte el pes. El pes que de la quantitat de maletes i de coses que portem. Pensem que el pes no pot superar la massa màxima autoritzada un 2%, no? I per què? Perquè també en cas d'accident aquest pes que porta el cotxe és molt diferent, no? Frenar amb el pes habitual, el cotxe ha de frenar en X distància, i si tu portes el cotxe ple de pes es multiplica també a la distància de frenada amb el que pot conllevar, no? La dificultat d'aturar-te abans d'impactar amb un altre vehicle.
Perfecte.
Val, hem parlat de la bicicleta, no? I de com portar la càrrega. També hem de senyalitzar aquesta càrrega quan la portem, no? Si hi ha algun objecte que sobrepassa aquest 10% o 15%, s'ha de senyalitzar. Hi ha un cartell, no? de 50 per 50 amb franges diagonals blanques i vermelles que serveix per això, no? per senyalitzar la càrrega que està fora del vehicle, no? Mm-hmm. Que s'ha de senyalitzar d'alguna manera que tothom pugui veure que fins allà és on està el vehicle.
Es pot portar qualsevol tipus de càrrega? És que l'altre dia, per exemple, vaig veure un cotxe que tirava d'un carret amb un altre cotxe darrere. Llavors, un cotxe amb més potència portava un Smart en un carret a darrere, com si fos una grua que carrega un cotxe quan, doncs, pel que sigui, la transporta. I vaig pensar, ostres, havia vist cotxes que portaven motos o cotxes que portaven un remolc amb bicicletes, però un remolc amb un altre cotxe no ho havia vist mai.
Clar, aquí estem parlant de diferents aspectes. Això seria un remolc. Hauríem de mirar quan pesa aquest vehicle, si la suma dels dos vehicles quan fan, a partir d'aquesta suma dels dos vehicles quan fan, si amb el carnet de conduir és suficient, o si hauries de tenir un carnet per vehicles més grans, més de 3.500 quilos, no? Pues, s'hauria de mirar quines característiques té el remolc, si pot emportar aquest pes. S'hauria de mirar aquestes coses.
Molt interessant. És que no havia vist mai. No. És veritat que havia vist remolcs carregant, doncs,
no,
això.
I cada cop, ara que s'emporta molt, no, les autocaravanes, no?
Sí,
i dintre
sí.
Són tan grans ja que fins i tot caben vehicles dintre d'aquestes autocaravanes. Bueno, pues, és una qüestió de mirar el pes i el tipus de carnet que s'ha de dur. Si aquest vehicle pot portar aquesta quantitat de pes, seria això el que s'hauria de mirar per veure si ho pot portar o no ho pot portar.
Perfecte. Què més ens deixem?
La seguretat dels passatgers. No s'ha de sobrepassar el número de passatgers que hi ha dintre el vehicle. Això cada cop passa menys, sí. No? Però antigament sí que era molt normal portar moltíssima gent, tota la que cabia dintre,
sí,
del,
sí,
vehicle.
7 persones, 9 persones i qui no, el malaté, no?
Correcte. I més si estava fora de la ciutat, si estava, sí, fora al poble, pues sí, eren, sí, sí, unes coses que feia molt. Anem al riu, no? Pues totes que acaben en el cotxe, tots entren, no?
Ara és difícil perquè ja la pròpia tecnologia dels cotxes capiten i és com molt complicat tot.
Sí. Han de portar el cinturó de seguretat tots. Hem de recordar, si són menors, que han de portar menors i més petits d'un metre 35, uh-huh, han de portar el dispositiu per poder seure. Depenent l'edat, pues, hi ha un tipus de dispositiu diferent. Això és molt important perquè evita les lesions, no?, en cas d'accident d'aquests menors. Pensem que el cinturó, si no estàs en un tipus d'aquest de dispositiu, et pot agafar el coll.
Clar.
Les lesions poden ser molt greus, no? I és molt important de posar els menors en aquests dispositius. I sobretot s'ha d'intentar que estiguin a la part de darrere del vehicle. Si no és possible, perquè el vehicle no té seients al darrere, al seient de davant, però si està en contra de la direcció del vehicle, s'hauria d'apagar l'airbag d'aquest copilot.
Clar, això és important, tenir en compte. No sé si cada cop més amb això de les cadiretes o dels espais adaptats per menors us trobeu que la gent està superconscienciada, o sigui que gairebé més del 90% de famílies optant per aquesta opció i que no es multa tant com en l'inici, no?, en aquell canvi que es va,
sí,
fer.
Ja, no només un 90, jo crec que un 99% ja. Clar. De les famílies...
Que són casos excepcionals, que sí, potser sí que et trobes a una circumstància...
Et trobes molt aquestes circumstàncies a vegades en viatges que són molt al costat, no? Sortim de l'escola i anem a l'extraescolar, són 2 minuts i ve l'amic del meu fill i, clar, com no tinc seient, pues el fico, com són 2 minuts, pues no passa res. Pues hem d'anar en compte, no?, amb aquestes situacions, perquè estem posant en risc a un menor. I això és bastant important.
Pel que fa al cinturó, també no sé en quins percentatges ens movem, no?, però és veritat que s'ha fet molta pedagogia durant molts anys, que els cotxes també fan que et posis el propi cinturó, però que déu-n'hi-do la gent que porta, que ja es puja i es posa el cinturó, no?, com un acte reflex.
Sí, sí, sí. Ja les persones ja no saben estar al cotxe sense el cinturó, però encara i així hi ha situacions, no? Com hem parlat abans, no? Situacions de viatges curts, espais curts, en zones que són molt habitual en el nostre ús diari, no?, que a vegades pues se'ns oblida, no?, de posar-nos al cinturó, que és molt, molt, molt important.
Molt bé. Què més? Ens queden 5 minutets.
Un altre tema bastant important quan fem un viatge llarg, no?, és la temperatura del cotxe, no? Hem d'intentar que estigui a una temperatura adequada, no?, i que nosaltres estem vestits en relació a aquesta temperatura, no? Perquè si no anem amb jaqueta, comencem el viatge, em fa calor,
ui, sí,
em molesta, me la vull treure, però estic conduint...
Sí, soleil, traient-se la jaqueta, no?, i conduint a la vegada.
Correcte, sí, no? I per això, no?, és millor, si tenim calor, parar, treure la jaqueta o pensar una mica abans de sortir quina temperatura. Pensem que el cotxe tots tenen ja calefacció o aire condicionat i podem regular aquesta temperatura. O sigui que és molt millor anar còmode sense jaqueta i regular una mica la temperatura dintre del cotxe que no anar incòmode, no?, i després que tinguem que treure aquesta jaqueta fent...
fent malabarismes.
Correcte.
Després, una de les coses clàssiques era la gent que fuma, no?, i aquestes distraccions a l'hora d'agafar la cigarreta, d'agafar també l'encenedor... Tot això, no som gaire conscients, no?, del procés que significa deixar de mirar endavant i veure, de mirar en aquell moment el que tu vols o necessites quan tens aquest hàbit tabàquic, que també s'entén, no? Però que és veritat que és incompatible moltes vegades amb la conducció.
Sí, i a més, estem fent un dispositiu sobre les distraccions, no? Per nosaltres el tema de les distraccions és un dels fets amb més incidència en els accidents de trànsit, cada cop més pel tema dels dispositius mòbils. Estem fent una campanya de prevenció, no? I en relació a això, per això estic fent aquesta parlant d'aquest tema, no? per aquest increment en aquesta incidència, no? De les distraccions en l'àmbit de conduir i la incidència en la sinistralitat del vehicle. I hem de tenir en compte això, que circulant a 50 km per hora, estar 5 segons per desbloquejar al telèfon, estem recorrent 70 metres sense veure el que hi ha a la carretera.
Que és una borrada.
És molt d'espai.
Clar.
Que si parlant, diem 70 metres, és que gairebé un camp de futbol sencer. Un camp de futbol fa 90 metres, pues 70 falten 20 metres per arribar. O sigui, que és quasi creuar un camp de futbol sencer sense veure la carretera.
Clar.
Si fos a 80 km per hora i marquem un número de telèfon que seria aproximadament 8 segons, estem recorregant 173 metres. O sigui, serien ja dos camps de futbol sense veure la carretera. És molt d'espai sense saber què està passant, no? Per això és molt important, no?, evitar aquestes distraccions, ja no només al dispositiu mòbil, no?, ja sigui, pues, això que hem parlat, no?, d'encendre una cigarreta, posar el GPS, obrir una llauna, agafar una ampolla d'aigua, qualsevol tipus de distracció que ens eviti estar fixant a la carretera, pues, són molts metres que circulem sense saber què passa.
Clar. I és que ara hi ha gent que mira l'Instagram, per exemple, circulant, no? Que és una cosa ja molt boja. Perquè tu dius, és que no hi ha res que no et pugui esperar que arribis a casa.
Sí, i tu vas conduint i ho observes, no? Vas conduint i vas mirant els vehicles del teu costat i vas veient com la resta de vehicles, pues, estan utilitzant el mòbil, van enviant un WhatsApp, trucant, ja cada cop no agafen el telèfon a la mà, no? Perquè ja els vehicles venen amb mans lliures, però sí que fan aquest ús de WhatsApp, d'Instagram, d'anar mirant el que sigui, no? A través del dispositiu, no? No poden... S'ha d'esperar, i si alguna cosa és molt, molt, molt urgent, doncs ens sortim de la via, ens aturem i ho fem tranquil·lament, no? Al final, aquestes coses, aquestes petites distraccions ens poden costar molt cares, no només a nosaltres, sinó a altres usuaris de la carretera, no?, que poden patir, per culpa nostra, un accident sense ells haver fet cap cosa, no?
Fins i tot fent servir en mans lliures, a vegades que la conversa arribes a un moment que dius, ostres, ja estic aquí, o m'he passat la sortida que volia, o el que sigui, perquè tu no has deixat de conduir en cap moment, però, clar, la teva atenció està en aquella conversa que estàs mantenint i no tens l'atenció en la conducció. Quantes vegades ens ha passat això, no?
Sí. Moltes vegades estàs parlant, si és un tema on tu estiguis molt, molt capficat, doncs... poden passar fins a arribar al final i ja et dic que ja ha arribat al destí, sí, i no sé com, ni per on he vingut ni com
Totalment.
He arribat.
Doncs va bé sempre recordar posar l'atenció en la conducció, que és prou important per evitar al màxim aquest risc d'accident. Víctor, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
Adéu.
T'agrada la ràdio, però no tens temps? Escolta-la quan vulguis a El Prat Ràdio Més, el nou espai d'àudios a la carta del Prat Ràdio. Segueix els nous podcasts de Dones al Mar o Simple Política, Girem el Món o el d'aquí i d'allà. Això i molt més, quan tu vulguis, a l'espai web El Prat Ràdio Més. Enamora't i gaudeix de la teva ràdio local més, més i més. El Prat Ràdio Més.
Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
La moto de Sasha, todos los martes de 9 a 10 de la noche. Un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha... Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
Dale paso a tus emociones. Escucha mate, tango y folclore. Música de la cordillera y del Río de la Plata. Caminemos juntos, todos los miércoles de 15 a 16.